Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona tarda, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies que ens ha deixat aquest dijous 20 de juny, però abans us informem que a les vies de so tenim el Jordi Carretero, a la Marina Martínez a la redacció i producció i a la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Vinc amb una proposta avui.
I ets molt guapa avui, Sara.
Moltes gràcies, tu també, com sempre.
No, Sara. Les coses s'han de dir. I avui tu estàs molt guapa.
Moltes gràcies.
Que has quedat, Sara?
Sí.
Molt bé, ben fet. Escolta, però tu em vols proposar una cita, no?
Doncs sí.
A veure.
El pròxim dimarts, Mercè, la Coral Tocats pel Gospel oferirà un assaig obert a tothom. Es tracta d'un acte oficial solidari que s'inclou dins la campanya del Banc dels Aliments, La Fam No Fa Vacances. Per assistir a aquest assaig obert, com dèiem, de la Coral Tocats pel Gospel, només cal portar un quilo d'aliments bàsics, per exemple, arròs, pasta, llegums, llet, llaunes, conserves, etc. Serà, com dèiem, el dimarts, a 9:45 de la nit, al casal Loyola, que es troba al carrer Balmes, número 138 de Barcelona. I si vols, Mercè, més informació d'aquesta iniciativa, pots entrar a la web www.lafamnofavacances.org.
A mi m'agrada molt el gospel, Sara.
Sí, a mi també. I a més, crec que és una bona oportunitat doncs, per fer dues coses alhora. Escoltar gospel amb la coral Tocats pel Gospel, que la veritat és que ho fan molt bé.
Ho fan molt bé. Per cert, va passar la directora per aquí, pel 7:45, la Sònia Moreno.
Sí, exacte.
Us en recordeu del seu disc, que va venir aquí el 7:45 a presentar el seu disc.
Exacte. I a part, doncs, mira, només portant un quilo d'aliments bàsics, pots estar en aquest acte que està obert a tothom.
Vinga, doncs ens ho apuntem.
Sí.
Aquest dimarts, el proper dimarts.
A 9:45 de la nit.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb la Teresa Carreras. Ella és periodista i filòloga i també professora a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, Teresa.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs? Acabes d'arribar pitant,
Acabo
corrents.
Acabo d'arribar de Brussel·les, ara mateix.
Oh, Teresa, tens alguna notícia? Va, que ens tens mal acostumat. Sempre que vens, bueno, ens dones una exclusiva.
Sí. He anat a fer una cosa que no és molt noticiable des del punt de vista polític, però que sí que té una vessant interessant, és a dir, la Unió Europea reprèn un programa que ja havia posat en marxa, que es diu Euronet, ara es diu Euronet Plus, que és un programa que el fan les ràdios a la universitat. És a dir, en aquests moments hi han 26 universitats que estan vinculades amb una ràdio pública o privada de qualsevol país de la Unió Europea, i els estudiants dels darrers cursos ja poden fer unes pràctiques que després són emeses per les zones d'aquesta ràdio, que en principi la Unió Europea prefereix més que sigui nacional de l'Estat, en aquest cas nacional espanyol. Però bueno, si no, és igual. Nosaltres, doncs, des de l'Autònoma, que hi ha un departament de ràdio potent i sobretot que en el departament de periodisme i comunicació hi ha un director molt actiu, el senyor Manuel Pérez Tornero, doncs ell, a través dels seus contactes, doncs, farà que qualli el fet de que la Universitat Autònoma de Barcelona sigui una d'aquestes tantes ràdios, i a més la xarxa es va expandint. És a dir, és una manera de la Unió Europea d'arribar als estudiants, d'arribar a la universitat, si no és bastant difícil. Jo el que sí que he trobat és que amb tota la presentació que va ser ahir a la tarda, és que realment estan molt preocupats els responsables de la Unió Europea. Vam estar en una reunió amb el president del Parlament Europeu. Hi havia 3 vicepresidents, 2 homes i una dona, del Parlament Europeu, i tots estaven... Totes les coses que posen en marxa és perquè realment el projecte europeu qualli a la societat perquè estan espantats amb els resultats de les eleccions del 2009. És a dir, les eleccions pròximes són el 2014... i les eleccions del 2009, ja anirem parlant durant els mesos que venen, són les que van tenir una participació més baixa de la història. clar, això espanta molt a la Unió Europea. És a dir, estem en un moment... Avui s'han aprovat els pressupostos de...
Ara ho comentarem. Ara el repàs de les notícies ho comentarem.
Pressupostos a la baixa.
Parlarem dels pressupostos, també de les possibles candidatures, els possibles eurodiputats. No sé si t'ha arribat algun rumor, Teresa. Ara ens ho explicaràs.
Ja us ho explicaré.
De possibles canvis. Parlem de Duran i Lleida. Parlem de Raül Romeva, que se'n va.
Raül Romeva se'n va, però quan acabi la legislatura.
I no tornarà, Teresa.
Home, tothom l'enyorarà.
Bé, en parlarem tot seguit amb la Teresa Carreras, segurament molt interessant, així doncs no marxeu. Però abans, la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 2 de 8.
El jutge Elpidio José Silva ha ordenat l'excarceració de l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, que ell mateix va enviar a la presó ara fa dues setmanes. La decisió del jutge arriba després que el fiscal en va demanar la immediata posada en llibertat, argumentant que han desaparegut els motius per tenir-lo empresonat. L'Audiència de Madrid va anul·lar el cas Blesa i va acusar Silva de voler convertir el cas en una causa general en busca dels responsables de la crisi. Com dèiem, el Parlament Europeu ha acceptat el pressupost de la Unió Europea del 2014 al 2020, que puja a prop d'un bilió d'euros. És el que van aprovar els governs dels 27, però l'Eurocambra havia rebutjat perquè per primera vegada suposa una retallada respecte als comptes anteriors. La consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, ha anunciat avui que incrementarà el pressupost destinat a les beques menjador de subvencions de part del menú escolar a partir del curs vinent. També ha avançat que podrien subvencionar el 100% dels costs pels alumnes en risc de pobresa, que actualment tenen pagat el 75% del plat. Mentrestant, la conferència de rectors d'universitats s'ha reunit avui i ha acordat traslladar el seu malestar al ministre Wert pel decret que vol endurir l'accés a les beques. Continua oberta la investigació judicial sobre la conversa al restaurant La Camarga de Barcelona entre la presidenta del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, i l'excompanya de Jordi Pujol, Ferrusola. Tot i l'acord per evitar el judici, la investigació podria continuar d'ofici perquè es poden haver perjudicat interessos generals. El pacte entre Sánchez Camacho i l'empresa de detectius comporta un pagament de 80.000 euros per la líder popular, diners que ella mateixa ha anunciat avui que destinarà a fins socials. De l'exterior, el nou primer ministre palestí, Rami Hamdallah, ha presentat la dimissió al Parlament al president, volíem dir, Mahmoud Abbas, només dues setmanes després d'haver jurat el càrrec. Hamdallah ho ha anunciat a través del seu compte a la xarxa social Twitter. Fonts de l'oficina del primer ministre han explicat que aquesta renúncia té el seu origen en els atacs al poder del cap del govern i les interferències, l'origen de les quals no ha volgut precisar. I en esports, el jutge que porta el cas de Leo Messi ha decidit imputar-lo a ell i al seu pare per presumpta evasió fiscal. El jugador del Barça haurà de comparèixer davant del jutge el pròxim 17 de setembre per donar explicacions sobre les irregularitats detectades en els seus comptes. El Ministeri Públic acusa Messi i el seu pare de defraudar més de 4 milions d'euros en declaracions a Hisenda.
7:39, la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, diu que el govern farà una valoració general de les afectacions a la Vall d'Aran i que no actuaran parcialment. Des de Ràdio Principat ens informa a aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. La vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, ha visitat els nuclis de Les i Bossòst a la Vall d'Aran, incomunicats fins aquest dimecres per les riuades. Ortega ha parlat amb els veïns i ha anat recollint les seves impressions. La vicepresidenta ha dit que el govern de la Generalitat farà una valoració general de les afectacions i no actuarà parcialment depenent del sector del poble. Ortega ha afegit que s'haurà d'avaluar de manera global l'estat de la vall per donar-hi una resposta general. La vicepresidenta ha felicitat els veïns pel comportament davant les riuades i no haver de lamentar cap víctima mortal i els ha demanat que ningú posi en risc la seva vida per intentar salvar propietats. Per la seva banda, l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, ha enviat un missatge de suport en nom seu i de tota la diòcesi a tots els damnificats per les inundacions que han afectat sobretot la Vall d'Aran i també el Pallars Sobirà. Així mateix, ha agraït al Consell General i als alcaldes i regidors de tots els pobles d'aquests territoris els esforços que estan duent a terme, juntament amb les forces de seguretat, els bombers, els agents forestals i altres grups de voluntaris que s'han posat al servei dels ciutadans. Avui s'està avançant amb el retorn a casa dels veïns que van haver de ser evacuats. El subministrament elèctric s'ha restablert a tota la vall, tret de 26 abonats de Viella. Pel que fa a la xarxa viària, continua tallada la Nacional 230 de l'est a la frontera francesa i la C-28 entre Garòs i Gessa. I el que encara no s'ha posat en funcionament és el transport públic i el transport escolar.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs el temps no acaba de fer net a Catalunya, tarda de sol a la costa i més núvols a la muntanya, al Pirineu i al Port cauran alguns ruixats, però no seran massa intensos. La calor començarà a revifar-se allà on el sol s'imposi, és a dir, sobretot a les comarques costaneres. Les temperatures pujaran una mica durant els pròxims dies, però sense arribar a cap calorada com la de la setmana passada. Demà dia sense massa calor, temperatures suaus amb forta inestabilitat acompanyada de ruixats i tempestes.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. L'exigència de l'economia de ser autònoma, de no estar subjecta a ingerències de caràcter moral, ha portat l'home a abusar dels instruments econòmics fins i tot de manera destructiva. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A 9:15 el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany, ens parlarà de la cadena humana que es prepara per l'11 de setembre. A la tertúlia ens acompanyaran Ignasi Ferreres, Carme Torralba i Àngel Belzunegui. A les 9 ens visitarà Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí. També parlarem dels estudis de música a Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Música. I després del comentari de Josep Maria Balcells, en l'última mitja hora, tot sobre cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Això i molt més aquest divendres de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Doncs quan falten pocs segons per arribar a 8:15 del vespre, avui repassem les notícies amb Teresa Carreras. Ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i també filòloga. I aprofitant també que la Teresa va ser corresponsal a Brussel·les per Televisió Espanyola, doncs aprofitem i comencem aquest repàs a l'actualitat parlant del Parlament Europeu, perquè ha acceptat el pressupost de la Unió Europea del 2014 al 2020, que puja a prop d'un bilió d'euros. És el que van aprovar els governs dels 27, però l'Eurocambra l'havia rebutjat, perquè per primera vegada suposa una retallada respecte als comptes anteriors.
Doncs, i tot i que el Parlament sempre havia qualificat aquests pressupostos d'insuficients i massa austers, finalment, com dèiem, es manté la quantitat global, el màxim de despesa que se situa en els 960.000 milions d'euros. L'Eurocambra, per tant, es conforma obtenint més flexibilitat a l'hora d'utilitzar partides no gastades i també amb una clàusula de revisió obligatòria al 2016. L'Entesa també preveu avançar el 2014 i el 2015 els 6.000 milions d'euros destinats a l'ocupació juvenil.
Bé, jo el que penso és que és una llàstima perquè la Unió Europea té un pressupost, la Unió Europea es manté, és a dir, rep aquest pressupost de cada un dels estats membres, que hi aporten únicament un 1% del PIB, que és molt poc. Per tant, que si nosaltres volem tenir una Europa més sòlida i una Europa més forta, els pressupostos, des del meu punt de vista, no haurien de baixar-se, sinó de pujar-se. Entens? Vull dir, a mi em sembla... Ara, a mi que es facin reformes a l'interior de les institucions, em sembla bé. Jo aquest dematí m'estava passejant pel barri europeu de Brussel·les i pensava, com és possible que vagin fent tantes edificis quan el projecte europeu s'està enfonsant? I jo he anat preguntant, i aquest edifici perquè és una ampliació del Consell de Ministres, aquest edifici què és? Una ampliació del Comitè de Regions? No sé, penso que realment a mi em sembla que per les polítiques socials la Unió Europea hauria d'augmentar els seus pressupostos, que en canvi doncs, potser per altres coses hauria de veure on hi ha el límit.
Teresa, però tu creus que la ciutadania, bé, la ciutadania espanyola ha acceptat aquest projecte europeu? Se'l creuen?
Penso que ara estem en un moment difícil de creure's el projecte europeu. Jo crec que sí que... Jo crec que els joves que ara tenen 25 anys, entre 20 i 25 anys, són els que ja fan Europa, són els que ja fan aquest projecte europeu de multilingüisme, de barreja. Per exemple, una de les dades que es van donar en la jornada que jo vaig participar ahir és que només el 3% dels ciutadans europeus accepta la mobilitat. I un 12% dels estudiants, que és més gran, però tenen l'Erasmus i tenen tot aquest altre tipus de coses, no? Clar, nosaltres hem d'acceptar la mobilitat. El que passa és que nosaltres no som com els Estats Units, que els Estats Units d'una frontera a l'altra parlen el mateix idioma. I això frena molt. La Unió Europea fa uns anys havia apostat per un projecte que en deia multilingüisme. Jo crec que ara s'equivoquen moltes coses, només utilitzant l'anglès, en el sentit de que en l'acte que jo vaig estar, que parlaven gent de diversos països de la Unió Europea, era tot en anglès, només, sense donar la possibilitat de que la gent pogués escoltar les veus dels països locals. Va parlar un de Romania, doncs aquest home hagués pogut parlar en romanès i nosaltres l'escoltem en anglès des de la traducció, que això ja està inventat de fa molts anys. En canvi, no, tots vam haver de parlar en anglès i tothom seguia en anglès. Per tant, que això del multilingüisme o la dictadura del qui té més poder, que és els països anglòfons, no? Vull dir que jo crec que sí, que la gent es creu el projecte europeu. No puc arribar a pensar que no. Realment em seria molt, molt dur i molt difícil, però hem d'admetre que tot el tema econòmic la Unió Europea l'està resolent d'esquena a la ciutadania. I com que l'està resolent d'esquena a la ciutadania, doncs bueno, les eleccions al Parlament Europeu, que en començo a parlar avui aquí, però que ja en parlarem molt sovint, realment seran importants perquè la credibilitat del projecte europeu...
2014, l'any vinent.
Finals de maig, és que són crucials aquestes eleccions.
Per què són crucials, Teresa?
Home, són molt importants perquè per primera vegada hi ha l'intent de la Comissió del Parlament Europeu de voler escollir, per tant, els partits polítics, que són els partits que tenen representació de la ciutadania, de voler escollir el president de la Comissió Europea. El senyor Barroso no és escollit per ningú. I el senyor Barroso no té legitimitat. Legitimitat. Clar, aleshores, en aquesta ocasió, doncs, estan començant a parlar de que presentaran candidats als partits transnacionals. Això jo ho veig molt difícil. I precisament ahir va sortir en una de les taules rodones. Per ara, els partits, el vot és nacional. Però s'està parlant, i a vegades jo això ho he vist a la política europea, que les coses poden canviar d'un dia per l'altre, Però realment pot ser que al febrer es deia en aquest acte que hi ha anat que pel febrer el Partit Popular seria el primer a presentar un candidat polonès. Bueno, pot ser el que havia estat president del Parlament Europeu, per exemple. No sé quin candidat era, perquè no sé el nom. Clar, llavors què ens trobaríem? Que el senyor Rajoy hauria de votar a un candidat polonès. Clar, això és un exemple, que no sabem si passarà així, però que sí que realment, per anar construint Europa, hem d'arribar a aquest punt.
Sí.
Entens? Però els partits polítics han de fer opcions transnacionals. Aquí només hi ha hagut la iniciativa del president Maragall, que no ha portat enlloc el seu germà ara en el nou partit que es diu Nova Esquerra, o no recordo exactament. Ell ja en parla també. Crec que els Maragall van pel bon camí, però jo veig que això en un any no es fa.
Teresa, et sembla si ho deixem per un altre dia? Podem un dia fer monogràfic a Europa i ens preparem per aquestes eleccions 2014?
És que són fonamentals.
Perquè, com diu la Teresa, doncs, són molt importants.
És que si el president de la Comissió és elegit pel Parlament Europeu, que aquesta és la idea bàsica, el president de la Comissió tindria legitimitat i el projecte europeu cada vegada estaria més consolidat.
Però... Doncs, mira, Teresa, no ens allunyem de la Unió Europea perquè, aviam si se'n recorden els oients de Ràdio Estel, d'aquella famosa reunió telefònica que va haver-hi fa poques setmanes entre Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba, que van arribar a un acord per aquesta cimera, aquesta trobada crucial també ara a finals del mes de juny. Doncs bé, avui el president del govern espanyol i el líder de l'oposició s'han trobat a les 6 de la tarda a la Moncloa per formalitzar aquesta trucada telefònica ara en via reunió formal sobre aquesta posició espanyola el pròxim Consell Europeu del 27 de juny serà.
Doncs sí, es tracta, com deies, Mercè, d'aquesta primera reunió formal dels dos polítics al Palau de la Moncloa des del 25 de maig de l'any passat, tot i que, com deies, tots dos han tingut al llarg dels últims mesos trobades discretes i també converses telefòniques. La cita d'avui servirà, esperem, per escenificar l'acord que tots dos van tancar el dimecres passat abans de la cimera europea. Aquest pacte té com a eixos bàsics accelerar al màxim possible el pla d'ocupació juvenil europeu, també facilitar el crèdit a les pimes a través del Banc Europeu d'Inversions, estimular inversions en fons europeus, avançar en la Unió Bancària i fer passos també en l'arquitectura del mercat interior europeu.
A mi em sembla bé que govern i oposició mantinguin una posició sòlida a Brussel·les. Quan veus un president de govern feble a Brussel·les, penses que d'allà no en sortirà res. Això està clar. De totes maneres, els temes que has comentat tu, que són la base, a mi em semblen molt interessants, perquè el tema de l'atur juvenil és crucial, el facilitar el crèdit a les empreses, a les petites i mitjanes empreses també, però quina llàstima que els nostres líders vagin a Brussel·les quan des d'aquí, que és qui hauria d'obrir l'aixeta dels crèdits, doncs no es faci res, o es faci simplement, i perdona que en aquest cas ho digui perquè és que ho vull dir, aquesta propaganda que es fa per la majoria de les ràdios, a Ràdio Estel, que l'escolto sovint, no l'he sentida mai, menys mal, que ens diuen que nosaltres, el FROP, que és el FROP, el Fons d'Orientació...
De Reestructuració i Ordenació Bancària.
Que com que abans ho havíem fet tot malament, ara entre tots, amb l'ajuda del FROP, ho arreglarem. No, per favor, que és això, aquests anuncis del Ministeri són de propaganda.
Teresa, volem parlar de més coses perquè avui també ens hem assabentat que el jutge ha deixat a Miguel Blesa en llibertat també breument.
Sí,
què n'opines?
Sí. Jo la veritat és que em sembla que dona la sensació que és un país en el qual els jutges ballen massa. Si aquest senyor creia que realment el senyor Blesa estava inculpat i que havia fet tota aquesta compra, doncs el deixes a la presó i ja està. Però jo crec que això demostra els problemes que hi ha en el sistema judicial espanyol.
Altre tema que avui coneixíem, Esquerra Republicana de Catalunya guanyaria les eleccions al Parlament, ara, segons l'última enquesta del CEO. Sí. Els republicans se situarien 3 o 4 escons per sobre Convergència i Unió. Sara, breument, com quedaria la cosa?
Doncs sí, passaria a ser la segona força, per tant, a la cambra catalana, Convergència i Unió, una tendència que ja va apuntar una altra enquesta al diari El Periódico de fa uns dies. Esquerra obtindria entre 38 i 39 escons, sí, ho es quedaria amb 35-37, qui també baixaria són el PSC i el Partit Popular, i pujarien Ciutadans i la CUP.
Sí, jo crec que el president de la Generalitat està molt sol. Penso que Duran Lleida no l'afavoreix. N'estic convençuda i penso que totes aquestes fugues, en lloc de tenir un poder fort, com es deia que es volia, el Mas ho volia en les últimes eleccions, no ho va aconseguir, però no ho va aconseguir pel seu missatge. I ara, a més, té totes les fugues del Duran Lleida. El Duran Lleida i Convergència i Unió volen una societat diferent, almenys el camí.
I a més això es fa latent aquests dies, perquè avui podíem veure com Artur Mas, no?, tornava a dir, a reiterar que es volia firmar una treva. Ep, sí. Aquí passa alguna cosa.
Mas ho necessita, però Unió no està disposada i Unió sap que té bastant la paella pel mànec. El que passa que a mi m'agrada molt que realment Esquerra Republicana vagi pujant, que Iniciativa doni pas també a la CUP, perquè realment jo crec que necessitem una regeneració dels partits polítics en aquest país, i Esquerra és un partit molt més obert, sobirà, etc., que els que hi han hagut tradicionalment aquí, com són aquests partits tan antics, no, però de tan llarga trajectòria, embolicats en qüestions de corrupció, etc. No, necessitem una regeneració.
Teresa, aquesta mateixa enquesta del CEO també ha consultat sobre la independència a Catalunya. Si es fes ara, Sara, com quedarien les coses?
Doncs hi votarien a favor un 55,6% dels catalans, mentre que un 23,4% ho farien en contra. Un 15,3% dels ciutadans s'abstindria o bé no aniria a votar, i només hi ha un 5,1% que no es pronuncia sobre aquesta qüestió.
Clar, és que jo penso que mentre no estigui discutit quin és el model d'estat, surten projectes com el del senyor Rajoy, que ha presentat o presentarà demà al Consell de Ministres, aquest doncs d'anar retallant-ho tot altra vegada més, escapçant, per organitzar fins i tot els serveis de meteorologia. I per tant, a mi em sembla doncs que realment no, que no pot ser, és a dir, que no es pot anar retallant i recentralitzant tant.
Uh-huh. Escolta, Teresa, no sé si has escoltat bé, si acabes d'aterrar ara mateix de Brussel·les, però avui el ministre Bert ha passat per Can RAC1.
Sí, no
sé si has pogut escoltar. Bé, t'ho resumim breument. Ha parlat de les beques, el tema de les beques.
Sí, quina llàstima que rebaixin.
Consellera Rigau avui ha assegurat doncs que intentaran, almenys aquí a Catalunya, que les persones més pobres almenys no es quedin sense aquestes beques. Però tot i així, Berta ha dit que ha deixat clar que el pressupost del govern espanyol en beques és el més alt de tota la història, ha assegurat aquest matí.
Això és igual. Això és dir, com que no sabem quan era, és igual. Un país sense una educació superior i una educació i una formació professional, que són els dos tipus d'estudi que poden seguir els estudiants d'aquest país, forta i amb diners i accessible a tothom, per tant amb beques per tothom, no funciona. Jo vinc d'aquesta xerrada a Brussel·les on realment les universitats tenen molt més suport que les universitats d'aquí. I, per tant, fer passar el problema de l'educació com si fos un problema més de tots els 1.000 desequilibris pressupostaris que té aquest país, no. La sanitat i l'educació haurien de ser prioritaris.
Teresa Carreras, saps qui se sent profund admirador de la cultura catalana?
No.
Doncs el ministre Bert també ho ha assegurat en aquesta entrevista a RAC1.
Ai, però jo no me les crec, ja. Jo normalment quan els sento canvio de dial, que això és molt fàcil ara amb el tema digital, pim-pam, apretes un botó. Això és com quan l'Aznar deia que parlava a la intimitat català. Bueno, això potser llegeix, potser no sé què, però que volia alguna cosa de bo per Catalunya, no.
Teresa Carreras.
No ens ho creiem.
Bé, Teresa Carreras, queda un minut per acabar. Avui m'agradaria, moltes gràcies per haver compartit les notícies del dia i aquestes novetats que ens portes sempre. Gràcies. Sí. I avui ens acomiadem al programa amb una proposta, perquè aquest dijous s'ha presentat a la Facultat de Teologia de Catalunya el Congrés Internacional Els Últims Anys de la Vida de l'Apòstol Pau. Un congrés que tindrà lloc del 25 al 29 de juny a Tarragona. Acollirà aquest congrés, com us estem explicant, sobre el final de la vida de l'Apòstol Pau. Durant els pròxims dies, des de Ràdio Estel, us donarem més notícies sobre aquest congrés, que, com dèiem, s'ha presentat avui a la Facultat de Teologia de Catalunya. Doncs bé, ara sí, nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel. Carla Gràcia amb el seu programa Plusvàlua, que, per cert, Teresa, avui parlaran de l'Àsia, del futur d'Àsia com a continent i les relacions amb Europa.
És que és importantíssim.
Superinteressant.
I tant.
No ens ho perdrem. Doncs tot seguit aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies, Teresa.
Bona rebella a tothom.
Bona nit.
Gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Tornem demà. Que vagi bé. Adéu.